són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí, a la Primera Pedra, serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Podrien ser els teus ulls, però no. Los tens grossos i marrons com qualsevol fill de vell. Podria ser el teu cul, però no. Lo tens plat com s'aixeca el mar de matí. Podria ser el que dius i com ho dius, però ens passem lo dia a dia en tonteries. Podria ser el teu monyo, podria ser el teu cor, la vergonya que carrega de manies. I diuen que l'amor és ser sintonia de miro dels peus i a un luz. Lo que jo realment crec no hi ha res que l'escut que l'està prendret al bo més. I diuen que l'amor és ser, sintonia de mirades, veus ja un luz. El que jo realment crec és que no hi ha explicacions que justifiquen els passius. Me!
Qui no plora no mama és el disc del tema que sona Me Moles, de Pepete Marieta. Pepete Marieta, un grup d'autor festiu, esbojarrat, reivindicatiu, satíric, capaços de muntar una festa brutal a base de riguis, ska, pop, rock, música urbana i, per exemple, jota, per què no? Ha promogut la identitat i la llengua brenca en la música i l'ideari col·lectiu i ara fa 20 anys. Josep Bordes està al capdavant. Molt bon dia, Josep.
Què tal, com esteu?
Molt bé, amb ganes de celebrar amb vosaltres aquests 20 anys. Però quants treballs, hi ha darrere d'aquests 20 anys? Quants acumuleu?
Pues tenim 8 discos i després vam fer un recopilatori també en un cert moment i això és una mica l'obra que tenim, sí.
Uh-huh. Veu començar amb gent de banda i banda del Sènia i de la mà dels Quicos una mica, no? Com apadrinats pels Quicos?
Sí, diguem que quan vam començar ells se van interessar pel nostre projecte i com que tenen una empresa de management van ser un dels diversos de diverses entitats que ens representaven i sí que és cert que artísticament òbviament van veure molt dels Quicos, pues, perquè els Quicos van ser qui van obrir la caixa de Pandora, van posar el dialecte brenc damunt la taula i el van normalitzar d'alguna manera i jo crec que esta feina que han fet prèvia a nosaltres ens va servir perquè la gent, bueno, no ho veigués, no sé com dir...
Ho normalitzés, no?
Sí, perquè, i perquè ens abracés d'una altra manera, no? Allò que sonava tan exòtic, ells van fer que sonés normal i va ser com doncs, nosaltres també vam posar el nostre granet d'arena a l'hora de consolidar-ho, perquè per més que ells, diguem, obrissin la caixa de Pandora, ha hagut d'haver-hi molta feina per a consolidar, no? Perquè el centralisme imperant i habitual de la cultura doncs estava i està encara, però bueno, a poc hem anat avançant i cada vegada ha sigut més la gent que escolta música en dialecte brenc com en dialecte valencià i com dialectes que no siguen estrictament oriental.
Uh-huh, perquè una de les coses que vosaltres defenseu és justament que l'Ocènia no és frontera.
L'Ocènia no és frontera, que és la saba de la Unió, que germana los pobles que viuen pel seu canto, planes moros, borregos, caduceros i falduts, moriles i aganyosos, porcs caseros i garruts.
Doncs això, l'Ocènia no és frontera i això és una de les coses que també us ha identificat molt, sobretot amb els inicis, no?
Sí, perquè el grup Pepete i Mareta estava format per tres xics d'Ulldecona i després n'hi havia quatre de Benicarló. Benicarló és un poble ja que està a Castelló i sempre ens ha mogut una mica cavall del riu Ocènia. Però això és una cosa que també caracteritza molt a la gent que vivim ja a baix de tot, a Ulldecona, Alcanar, la Sènia, que pot ser molt relacionant fins i tot més en la gent de l'altra banda de la frontera fictícia que no fins i tot de la gent que tenim més al nord, del nord. Jo segurament tenim més en comú, jo què sé, en algun vinarosenc que no en algú del Perelló.
Segur.
Senzillament pues, per distància, no?
Uh-huh.
I també és una cosa que m'ha anat molt reivindicar i t'he dit que a més m'ha anat molt bé, perquè al País Valencià moltes vegades se mos considerava valencians i a Catalunya se mos considerava catalans. En la qual cosa Pues bueno, jo què sé, ara este dijous passat, per exemple, van tocar el Fest Joc, que és el festival de referència del País Valencià, i en canvi, ara a l'agost tocarem a les Festes de Gràcia, no? Vull dir que sí, tenim aquesta doble personalitat.
Exacte, i si no recordo malament, fins i tot heu estat, ara potser ho notareu cada vegada més, però crec que va ser Castelló, que vau tenir una mica de problema, va ser en Vox?
Va ser en Vox, sí. I bueno, va haver problemes. Bueno, aquells pues, se van voler inventar que havia hagut allí un escàndol públic, perquè jo havia fet una cosa que porto 20 anys fent.
Exacte.
Que
és, ensenyar
el cul dalt de l'escenari.
Exacte, ensenyar el cul a l'escenari.
I aquells pues, se van inventar allò per treure un radi polític, perquè estaven enmig de les eleccions i tal, però bueno, al final tot va quedar en agua de borrajas perquè no...
No va passar absolutament res.
No.
I ara estàvem dient, sou un grup que toqueu molts estils de música i ara sentíem una jota, justament, no? És molt típica també de les Terres de l'Ebre i també d'aquesta línia, no?, del Sénia.
Sí. Sí, perquè, de fet, Pepet i Marieta sempre hem ficat una mica la música a servei del missatge que volíem donar. I llavors no hem sigut mai un grup de dir, hòstia, pues fem música urbana o fem música reggae o fem ska. No, ens ha agradat ser una mica tastar ulletes i tastar de moltes ulletes sempre en pro del missatge que volíem donar. I si volíem parlar, per exemple, pues, de Telsenia no és frontera i d'estat germanó que existís entre els pobles de banda i banda, pues que menys que fer-ho en un ritme tan nostrat com la jota, no? Sempre ha sigut una mica així.
Saps que mai seré com tu voldries que fos. Saps que els dos mos sobre mil rencors. Que per més que el vulgui pintar de colors, este amor també té un canto fosc. I a la vegada veus que t'estimaré, però que sento per tu, no sento per res més. Que tu ets la meua vida, l'home pa de cada dia.
Estils molt diferents, ara per exemple La Vacuna. És que heu treballat a més amb Su, Miqui Núñez, Gertrudis, però justament aquest tema amb The Tietz, que estan també a primera línia últimament. Escolta'm, què tal aquestes col·laboracions, com surten, com funcionen?
Bueno, pues surten primera, pues que quan vas a tocar per puestos, pues coneixes gent i d'aquestes coneixences pues surten relacions i si aquestes relacions, pues a banda de lo que és estrictament social, se poden convertir en musicals, pues per què no? I a banda, pues perquè avui en dia estem vivint en un moment on les col·laboracions estan a l'hora del dia per una senzilla raó, perquè quan tu traus música, bueno, hi ha una cosa favorable que afavoreix als dos projectes i és que els fans d'un coneixen l'altre i els fans de l'altre coneixen a un. I llavors, bueno, hi ha com aquest intercanvi d'atenció que també afavoreix que hi hagi cada vegada més col·laboracions. Potser és una cosa que abans no es donava tant, però avui en dia se dona molt. I a més és molt xulo, perquè, per exemple, en el cas de La Vacuna, que és aquesta cançó que estàveu posant dels detalls, bueno, en la col·laboració dels detalls, ells se van escriure la seva part i llavors, de repente, una cançó que tu has escrit, diguem, de forma unilateral, però d'alguna manera, apareix una gent nova que hi posa el seu gra d'arena artístic. Uh-huh. I jo crec que això fa créixer, no?, les cançons i fa que cobren encara més interès.
Doncs justament amb el Crida Ye, el darrer single, comença la celebració d'aquests 20 anys de carrera musical que inclou concerts especials, projectes com Pepet i Banda. Explica'ns una mica totes aquestes celebracions que fareu per aquests 20 anys.
Hosti, doncs pues mira, estem girant ja, de fet, des de febrer, estem girant tres espectacles diferents. Per una banda tenim l'espectacle dels 20 anys de Pepet i Marieta, pues, que és un repàs d'estos 20 anys d'història. Després tenim un espectacle que ha funcionat moltíssim, sobretot a les nostres terres, que és Pepet i Banda, que és Pepet i Marieta, les cançons de Pepet i Marieta, però passades per seràs d'una banda, una banda municipal, per dir-ho d'alguna manera, un espectacle que ja han portat a Amposta, han portat a la Sénia, han portat a Ullacona, han portat a Santa Bàrbara i que, per exemple, este 26 de juliol portarem a la Ràpita i que funciona molt perquè de repente els protagonistes del dalt de l'escenari no és només la les músiques de Pepe i Marieta, sinó que també són els músics que conformen aquella banda, és a dir, que cada vegada que anem a un poble toquem en una banda diferent. I després tenim també una cosa que acaba de sortir del forn i que ens estrenarem el dia 19 a les Festes de Gràcia, que és un espectacle familiar, perquè ens vam adonar que hi havia molta gent que ens demanava fer música familiar, pues perquè, clar, tenim 20 anys i hi ha molta gent que ens sigui al principi, que ara té crios i no pot vindre a la una de la nit a veure un concert, i per pues, pal·liar una mica aquesta mancança, estrenem la Colla Pirata el dia 19 d'agost a les Festes de Gràcia. A banda d'això, pues, bueno, tenim concerts per tot arreu, per tot Catalunya, pel País Valencià, jo què sé, estarem a Blanes, estarem a la Plec d'Esports de Morella, estarem a les Festes de Sants també, estarem a Eslida, estarem en esta festa dels 20 anys que farem el dia 31 d'agost a Ullacona, on reunirem antics membres, col·laboradors, bueno, farem una gran festa i fins i tot una exposició fotogràfica d'estos 20 anys d'història.
Home, doncs l'haurem de veure aquesta exposició i us haurem de seguir tot aquest bolos que fareu durant tot l'estiu. Escolta'm, aprofitant que tu estaràs voltant, et sembla que un dia d'aquests, nosaltres estarem tot l'estiu aquí també sonant, ens facis una mica de recorregut pel litoral d'aquí de les Terres del Sénia i que fem una passejada de la teva mà? Et semblarà bé?
Pues estaré encantat perquè saps que sóc un abanderat del moviment del Sénia no és frontera.
Sí senyor, doncs mos veiem per Ullacona o per on faci falta de les Terres del Sénia. Una abraçada molt forta, Josep.
Vale, igualment, a mi i a tot l'equip.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Aquests últims dies l'actualitat ens portava a Rússia amb justament aquesta revolta d'uns mercenaris. Ara en parlarem d'aquesta figura del mercenari i del pensament filosòfic que d'aquí se'n desprèn amb la Montse Crespin, que ella és professora de filosofia. Montse, bon dia.
Bon dia, Noemí.
Déu-n'hi-do, perquè clar, l'actualitat ens ha portat un punt que ens fa pensar en això, en aquestes figures de mercenaris, no? Gent que es dedica a matar a canvi de diners. Clar,
absolutament, no? és com deies, no? Va ser el cas doncs, del Evgeny Prigozhin, de la companyia de mercenaris Wagner, que es revoltava contra Vladimir Putin, i es parlava, no?, als mitjans d'un imminent cop d'estat contra el primer ministre rus, que al final no es va donar. I clar, aquí ens porta a què, no? Doncs a reflexionar sobre dependre en major o menor mesura de grups de mercenaris, doncs que mai ha estat una bona idea, i sobre això ha parlat de filosofia, i en particular un dels més importants filòsofs del Renaixement, l'italià Nicolau Maquiavel. Maquiavel, en diversos escrits, advertia el governant dels perills de dependre de tropes mercenàries. I ens deia, no?, ho escrivia Maquiavel al príncep, l'any 1513, deia, si un príncep basa la seva defensa del seu estat en mercenaris, mai assolirà l'estabilitat o la seguretat. Jo crec que tenen molt de sentit les paraules de Maquiavel. I en efecte, no? Perquè un mercenari és aquell soldat que serveix a un poder determinat a canvi d'un sou. La seva lleialtat, per dir-ho d'aquesta manera, està sustentada en l'estipendi, amb la qual cosa és tan volàtil com la quantia de diners que rep a canvi de la seva activitat militar. Sempre estarà, doncs, a un pas de vendre's a un millor postor. Considerava, per tant, no, Maquiavel, que el que calia era disposar d'una societat civil i d'un exèrcit propi, a qui mogués la lleialtat per ella mateixa, no comprada pel seu equivalent en preu. Per això, modernament s'ha inculcat el que és el sentiment patri, per, entre altres coses, introduir a gairebé tots els sistemes constitucionals el deure que tenen tots els ciutadans d'un estat de defensar el seu estat, per exemple, davant atacs externs.
Sí. Això ens porta tant a l'actualitat i a temes que ens hi fan pensar,
no? I més coses, no? Fixem-nos, no? Clar, què és el que passa? I jo crec que aquí, novament, Maquiavel encerta de ple. Ens diu, no? Com que els mercenaris viuen d'intervenir en conflictes, no tindran interès en la pau. Per tant, com que no volen la pau, això significaria, clar, si arriben a la pau, acaba el seu negoci.
Sí.
Per tant, han de fer el què? Que els conflictes s'allarguin en el temps. I aquesta és una altra lliçó que no hem d'oblidar mai. El mecanisme al final de qualsevol mercenari, com dèiem abans, no, és el preu que posa als seus serveis. I per tant, a un mercenari no li puc demanar la lleialtat ni la fidelitat. Lleialtat i fidelitat no estan condicionades a mecanismes de poder, sinó que són de manera, o es donen, de manera desinteressada. Si això ho portem, precisament, ja no només a la guerra, no?, sinó en el nostre dia a dia, fixem-nos, no podem confondre qualsevol obligació condicionada a un preu amb el sentit, no?, de la confiança que se sustenta en el que és gratuït i en la falta de recompensa material. Ho dic perquè, a més de la guerra, doncs, tots i totes fem el paper de mercenaris, no?
Clar.
Però això no ho podem portar a la nostra vida, no? Precisament quan diem que som lleials o que precisament el que fem és ser fidels a algú, no?, o a algunes persones.
Doncs em sembla una reflexió molt i molt important, més del que en un primer moment sembla. Per tant, per recomanar un llibre, ens dirigirem a Maquiavel.
Absolutament. Sempre és recomanable fer una lectura de Maquiavel, i en particular d'El Príncep, El Príncipe, que el poden trobar en edició de butxaca a Aliança Editorial 2010.
Doncs Montse, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, Rodi.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 9 de juliol de 1956 neix a Concord, Califòrnia, Thomas Jeffrey Hanks, conegut per Tom Hanks. L'actor ha protagonitzat desenes de pel·lícules i el 2006 el tenien pel que més diners ha guanyat en tota la història del cinema. Un total aleshores de 6.000 milions de dòlars, fixa't. El recordem pels seus Òscar primer a Filadèlfia i després per Forrest Gump, com a coronel Tom Parker a la pel·lícula Elvis i com a Geppetto a Pinocho. Són les darreres interpretacions on hem pogut apreciar el seu talent. El 9 de juliol d'aquell 1956, precisament, a la ràdio s'escoltava Elvis Presley a tota hora del món mundial. Per exemple, Heartbreak Hotel. It's crowded, you still can find some room for broken-hearted mothers to cry there in the gloom. Be so, make us lonely, baby, make us lonely, you're so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, they'll never look back and think of some. You're so lonely, baby. Well, you're so lonely. Són molts els temes d'Elvis que van triomfar aquell any. Quina coincidència amb el paper del seu mànager que ha fet Tom Hanks a la pel·lícula i que abans us parlàvem. A la música d'aquí encara li faltava una bona expulsada per endur-se la caspa que arrossegava de feia anys i panys. La ràdio de casa hi sonava Joselito i la seva campanera. Bueno, tothom s'ho empassava gola avall. A la cadena SER, aquell 1956, triomfaven els episodis de 15 minuts protagonitzats per Diego Valor, el piloto de l'espacio. Valor tenia per missió protegir la Terra d'invasors marcians. Van ser 4 anys d'aventures radiofòniques que més tard es van passar als TVOs, joguines, teatre i la televisió. Els primers guions van ser l'adaptació d'una historieta britànica i més tard els va escriure Enrique Harness Harvey.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Cubells, què tal?
Està la Tere, per Tere em refereixo jo, i ja al final...
Que no, és que, escolta'm, tu creus que arribarem a les vacances?
No.
Ho deixarem tot?
Si tu m'ho preguntes, no arribarem. Jo crec que pel camí faré patapum.
Sí, però tu i tots, eh?
Ja ho sé, però a més tothom...
És que tots estem igual?
Doncs anem a fer bé públic.
Un reset.
Bé públic. Bé públic. Senyores i senyors, senyores, oients, oientes, tothom, última parada.
Què?
Última del Liceu, eh?
Sí.
Les hem fet totes. Aquí el que ens vingui a dir, no, aquesta no, mentida, com un bellaco.
Les hem seguit totes.
I quina queda? Barroco. Bueno, prepareu-vos. Ve una del 1642, ve un Monteverdi, que és per dirigir la parada de l'òpera, ve l'Incoronazione di Popea. Comença així. Quedat. Jo em vaig quedar, quan vaig agafar aquesta gravació,
sí,
vaig dir, però perdona, però que estic a la plaça de toros, què ha passat aquí?
Olé.
Ho trobo superfresc, superxulo, supercontemporani, i tots aquells que diguin, ui, que antic, això, no, doncs mira, no senyor,
ens agrada per diferent.
No, ostres, vols diferent? Vols una cosa diferent?
I
és que mira, ja veuràs, us porto una òpera, bueno, no us la porto jo, la porta al Liceu i jo us l'explico. La cosa més interessant d'aquesta òpera és la moralitat que hi ha. Parla de la relació d'amants que tenia l'emperador Neró amb Popea, que ja us podeu imaginar que per l'establishment era poc més vist que de mal per abajo. Però guanyarà el final. O sigui, tindrem final feliç, però clar, tindrem final feliç si el que entenem és que guanya el Neró amb la seva amante. Per cert, Neró, que tampoc era un nano que tingués el cap ben moblat i tal, però sí, d'això va. És una faula sobre la moralitat.
Està
de fet, alguns musicòlegs parlen de personatges una mica problemàtics, perquè és que, clar, la cosa va així.
No, home, doncs està bé aquesta reflexió avui dia, no? Vull dir que no queda gens caduc.
No, i clar, com que aquí estem al començament de l'òpera, perquè 1642, és a dir, és que és en Claudio Monteverdi, és a dir, estem a les beceroles, al començament de tot, doncs hauria dir, escolta, i per què no?
Sí,
anem
sí
a fer una història on guanyin els... entre cometes, dolents.
Els dolents. Doncs ja ens agrada que guanyin els dolents.
Voleu escoltar el Neroni a la Popea,
sí,
aquí a Retozando? Doncs el primer acte ja els tenim allà, dándole la matraca.
Molt barroc.
I molt semblant al que parlàvem l'altre dia del Dido i Enees, te'n recordes que dèiem en anglès? Doncs
sí, sí.
És que, tal qual, aquí estem, ells estan cantant, ells estan retozando, aquí està cantant la Popea, i ara escoltarem, doncs, a la rival, que és l'Octàvia, que és la dona de Neró, i per tant la que està així una mica, vamos, que no...
Clar, no li agrada la cosa.
No, però a més en aquella època tampoc se n'amagaven gaire
no,
de les
veritat,
coses aquestes.
No, és veritat, tenien aquesta doble moralitat.
La querida. La querida. I el pis per la querida, això és ara, això abans anaven...
A l'ample.
A l'àrea aperta, que diríem. Escoltem a la pobra Octàvia. Escoltar música d'època, m'encanta.
Sí, a més descobreixes nous sons, bueno, nous sons no, vells sons.
Totalment.
Que els has oblidat.
És al·lucinant, és que a més mira que serà que no n'hem fet aquí, però jo em quedo així, em quedo mirant les quatre punts i dic, ostres, que xulo. I escolteu, aquí avui el que anem fent és presentant una mica els personatges, perquè l'acció és aquesta d'òpera barroca, que necessitaríem tres programes
no
per poder explicar cada un dels actes. El tema és que aquí sortirà l'enemic. Quan dic enemic, penseu que estic parlant del bo, perquè com que és una faula sobre la moralitat, aquí el dolent, per aquests dos protagonistes, que són el Nero i la Popea, és el Sèneca. El Sèneca, que va dir, escolta, què està passant aquí? No era el filòsof, era aquest estoic, que era la veu de la raó, i això no agradava. Total, que al començament del segon acte ja li han decretat la mort, i per tant el que escoltarem ara és aquesta mena de plany i de dir als seus, escolteu, m'ha arribat l'hora, però... que ningú pateixi, que això és la vida. Amici,
mira.
I, evidentment, acció contra acció. Mentre aquest està trist aquí dient ai, que me'n vaig, que me'n vaig, doncs el Nerón ho està celebrant. Escoltem-lo.
Nota, quina diferència.
Escolta, tu.
D'explicar el dolor, explicar l'alegria.
El muerto al hoyo, i sí, aquest, sí, el bollo, tu, perquè s'ho estava passant pipa i, vamos, ella veu que el seu gran rival, per dir-ho així, per aquesta relació, caput. Anem al tercer acte, on ja us he avançat que la cosa acabarà bé pels dolents, i anem a escoltar un altre personatge còmic, molt curiós, perquè tot i que és la dida, i per tant és com per dir-ho així, la guardaespaldes, la criada de la Popea, però que és una que és molt llesta, l'Arnalta, que la canta, ara ho veureu, un tenor. I escolteu, perquè també quina ària, que sembla això que estiguin una mica beguts. Oggi, oggi sarà Popea, sarà Popea, imperatrice.
Sembla contemporani.
Clar, està molt contenta perquè la seva mestressa, doncs, bé, ja està tot el camí aplanat i acabarà siguent emperadriu. I com dèiem, és una faula de moralitat on ara, d'aquí a res, escoltarem aquesta ària final d'amor, que és una ària preciosa entre Nerón i Popea, que és aquesta, que és, a més el títol em sembla preciós, que és... I l'altre va cantant per aquí, que sembla tinguem algú que estigui passejant cabres. Es diu l'ària Portimiro Portigodo. Més et miro, més ho gaudeixo. Ah. Què és el que em passa amb tu, ara que t'estic mirant?
Ai, que bonic.
Llàstima que avui tinc l'ull així, ai, que no sé què em passa, però bueno, ja m'entens. Que escolta, aneu-la a veure, i us dic una cosa. És un muntatge, ara aquí la gent se'n posarà, ai, 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 què fem, què fem? És un muntatge del Calixto Vieito, dirigit pel Jordi Savall. El que més ganes em fa de veure aquesta funció és que, si voleu, la podreu veure des de l'escenari, perquè el lloc que ocupa el fossat d'orquestra és una gran plataforma, l'orquestra està al mig, i, per tant, des de l'escenari hi haurà localitats i després, evidentment, les que hi han a la sala. A mi em toca escenari.
Què dir, home? Toma. No esperava menys a tu.
No, jo us
jo crec que deu haver sigut intencionat.
Ja us explicaré perquè demà és l'estrena.
Clar.
No, saps per què? No és que hagi estat intencionat, perquè per crear aquesta plataforma han hagut d'eliminar les primeres files de platea. Per tant, la meva passa... No, són influències.
No, pensava que no poguessis tenir l'opció i tu haguessis volgut aquesta opció.
No, però em consta que potser en queden, potser no. Vull dir, aneu a mirar que comença demà la cosa.
Si més
no, és un molt bon experiment. Veureu el Jordi Savall, veureu una posada en escena valenta i, sobretot, veureu uns grans cantants, la Juli Fux, en Xavier Sabata, grans experts en el repertori i, sobretot,
què més?
Veureu una gran òpera de Monteverdi. És a dir, res d'això del 19, que ja ens ho tenim tots coneguts, de Verdis i tal. No. Del principi principíssim de l'òpera.
1600 i, no?
Sí. 42, 1642.
Mira, doncs ja ho tenim. Escolta'm, ens veiem a Liceu, no, Marc?
I duo d'amor.
Anem-hi?
Ai, va, sí. Vamos allà. Adéu, adéu.
laprimerapedra@rac1.cat.
Parlem d'empresa, ho fem amb l'Oriol López Villena, que ell és l'autor del llibre Creix i Prospera. Oriol, bon dia.
Bon dia.
I avui parlem, sempre diem que les empreses estan formades per gent, per persones, i avui parlàvem del team building, perquè, bueno, són aquestes activitats que et fan fer vegades a les empreses, i que no sé, ens agradaria que tu ens diguessis si tenen sentit o no, si s'han de fer sempre, si no, com les valores, tu?
Ara és quan em posaré en contra tot el gremi de col·legues, d'acord,
que
organitzen aquest tipus d'esdeveniments.
Sí.
Però vagi per endavant, que no va cap a ells, el que diré, sinó que en realitat va cap a les empreses i com trien ells quin tipus d'activitats volen fer o no. D'acord? El team building, al final, quins objectius té? I això és el primer que ens hem de plantejar, és a dir, quin és l'objectiu? Quina és la pretensió que tens tu muntant un esdeveniment?
Perquè anava a dir, recordem que el team building són aquestes activitats que es fan a les empreses, com per exemple, no sé, posar-se a fer una activitat esportiva conjuntament, un partit de futbol podria ser un team building...
És a dir, allò de tirar-se les esquenes... Clar, hi ha team building, és a dir, hi ha accions de tot tipus, i després hi ha feines en el team building, que són feines d'oficines, són feines de taula de juntes, vull dir, són feines d'aula, i per tant no és només passar-s'ho bé, però això és el primer, és a dir, entendre que les pretensions del team building és millorar cohesió, comunicació, innovació, productivitat, d'acord, millora, creixement empresarial o creixement personal, és a dir, que el team building té uns objectius, i per tant no hem d'oblidar mai aquells objectius, perquè l'acció estarà relacionada amb allò, però a partir d'aquí hem de vigilar. Vale. Team building vol dir construir equip, fer equip, vale? Per tant, primera pregunta, àngels i dimonis, tens un equip o un comitè?
I creus la diferència entre equip i comitè?
Clar, aquesta és la primera. És a dir, no pots fer equip si el que tens és un comitè. Un comitè és un grup de persones que cadascú té objectius particulars, el de comercial, el de vendre no sé què, l'operacions ha de fer no sé quantos, d'acord? I que no estan disposats a renunciar al seu objectiu, encara que això signifiqui que per l'empresa serà millor. I d'això te'n trobes. Tens empreses que tenen silos. Llavors, aquestes empreses amb objectius dispars, és igual l'activitat que fem per fer equip. Perquè en realitat no és un equip. Estaràs intentant construir sobre uns fonaments que no existeixen. Vale? Uh-huh. I per tant, pregunta't, en canvi un equip és un grup de gent que tenen uns objectius individuals que estan subjectes a un objectiu gran, que és l'objectiu de l'empresa, d'acord? Què vol dir? Que jo, com a director comercial, puc estar disposat a no arribar al meu objectiu si això fa que l'empresa aconsegueixi el que vol. Perquè no sempre l'empresa busca més diners o més ventes.
Ah, sí, sí.
D'acord? I, per tant, jo estic disposat a renunciar a jo. I això és un equip. Per tant, si tens un equip, pots fer una activitat de team building. Si tens un comitè, no servirà de res.
Val, doncs imaginem que tenim un equip, què més ens hem de plantejar?
Bueno, el que ens hem de plantejar és el que dèiem abans, els objectius, en el sentit que hi haurà canvis gràcies a això. O sigui, no pots embolicar la gent, animar la gent, il·lusionar la gent, excitar la gent amb una acció d'aquest tipus, dient que millorarem la cohesió, la comunicació, la innovació, si després realment no prendràs decisions que permetin fer allò. És a dir, si al final els treballadors van allà i veuen que era foc d'encenalls, però no s'ha fet res, d'acord? L'únic que hauran tingut és diversió. I això és una pèrdua de temps. La gent vol divertir-se a casa seva, amb els seus amics, amb la seva gent que coneix. D'acord? Per tant, planteja't seriosament que si vols fer una acció de team building amb el teu equip, és important que hi hagi canvis. Mm-hmm. No només diversió. Vale?
I per últim...
Bueno, no a tothom li agraden aquestes accions.
És que passa sovint que et sents pressionat a fer una activitat i penses, i si no hi vaig, clar, què? Ja està en joc el meu futur laboral, si no hi vaig?
Això com a empresa ho has de tenir molt clar. És a dir, el líder, l'empresària, el cuidador de torn, ha de tenir clar què farà amb aquells que no vulguin fer-ho o què farà amb aquells que hi vagin però no hi participin gaire. D'acord? El meu plantejament és que molt sovint s'intenta culpar aquelles persones quan en realitat potser és que no els hi agrada d'aquella manera. Mm-hmm. Això que, afortunadament, els experts en aquest tipus d'accions saben conduir grups i saben que hi ha persones que no participaran i no passa res. Jo el que us diria és estigueu llestos per les desercions, perquè hi hagi gent que digui no participo i no passa res, no som pitjors professionals.
Exacte, perquè a vegades es barregen coses, no? I no
tens si a un no li agrada fer certes accions, no vol dir que no sigui bon professional o que no pugui estar cohesionat o comunicar bé.
Segur. Doncs ens ha quedat clar, hem volgut parlar del team building, que són aquestes activitats que moltes vegades fan a les empreses i ara a final de curs a vegades és quan més es fa, o al principi, quan comencem el curs. O sigui que estàvem en el moment. Com sempre, Oriol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb Ànima.
Tenim ganes de fer coses dins de casa i també avui l'Aqueta Champagne, que la tenim normalment per parlar de coses d'interior de casa, que és de la Maria Kelly. Aqueta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens dona deures, ha dit, mira, saps què? Que us donaré deures per aquest estiu.
Sí.
I hem dit, bueno, doncs a veure, quins deures són aquests.
Sí, tinc que anar ja a Nadal escolar i he anat a recollir quaderns d'estiu. Dic, avui els hi posaré quadern d'estiu a les persones que ens escoltin, sobretot en aquests que teniu pensat canviar de casa i en aquest canvi, doncs, vol dir vendre la vostra. Us porto 10 consells per vendre casa vostra com un professional. Així teniu aquests mesos o aquesta setmana, si teniu una miqueta de vacances, per preparar-ho tot i començar el curs, no? Començar aquest objectiu amb la feina feta.
Doncs per on comencem?
Som-hi, sí, que són 10 i no em vull allargar. Primer de tot, començarem per fixar un bon preu de venda, val? I per això jo us recomanaria o fer una taxació oficial, que costarà uns diners, o bé consultar amb un professional, doncs amb un assessor de la vostra confiança que us pugui ajudar en aquest punt, val? Recordeu que per això ja vam parlar en alguns programes, que hi ha alguns factors que hem de deixar de banda a l'hora de fixar aquest preu. Per exemple, quant et va costar a tu, quant hem invertit en reparacions i quant necessitem per la compra de la nostra casa. O sigui, això són molt, factors molt importants per la nostra butxaca, però que no poden incidir en el moment de fixar la casa, que s'ha de fixar amb altres paràmetres. Val? Mm-hmm. Segon, a l'hora de fixar aquest preu, tindrem en compte un estudi de mercat per analitzar la nostra competència. Jo sempre dic a les persones que han de vendre el seu pis que es posin el barret de comprador i que mirin quines altres opcions tens com a comprador i siguis més interessant que la teva competència, perquè aquest comprador es decideixi per casa teva. Tercer, caldrà tenir a punt tota la documentació necessària per vendre la propietat. D'entrada necessitaràs la nota simple, la cèdula d'habitabilitat, el certificat d'eficiència energètica, tenir a mà el rebut de l'IBI, la ITE, si es tracta d'una finca de més de 45, tot això, doncs aprofiteu aquestes setmanes per anar-ho recopilant, treure les escriptures d'aquella caixa que tenim d'escriptures qui sap on i començar a tenir tota aquesta documentació a punt i miradeta. Val? Quart, per preparar la casa i que llueixi també amb tot el màxim esplendor, et recomanem fer petits arranjaments, per exemple, doncs, que pintar, que es vegi molt polida, que es vegi tot plegat, tornem a posar-nos aquest barret de comprador i intentem doncs, entrar a casa nostra com si fos la primera vegada que hi entrem i mirar tot allò que nosaltres ja ens hem acostumat a veure, però que quan ho veus amb ulls de persona que ve de fora dius, ui, això està una mica tronadet, saps? Cal repassar
tot
això
fora.
Aquelles portes que, no sé, que amb els nens passen amb patinet i estan ratllades, doncs una
capa de pintura.
Sí, exacte. Continuarem amb el cinquè punt, un reportatge fotogràfic professional. Això farà que tinguem moltes més opcions perquè casa nostra tingui un anunci molt atractiu i puguem atreure a moltes més persones. O sigui que és bàsic que aquestes fotos reflexin com una... Jo sempre dic que ha de ser com una mirada moderadament optimista de la realitat, val? No enganyar, no volem tampoc crear l'efecte com buf, saps? Però sí que convidar a visitar, no? Que si us feu una volta pels portals immobiliaris hi ha fotos que dius, mare de Déu, qui t'ha fet això? Quin enemic t'ha fet aquesta foto del teu pis, val? Com a consell número 6, us recomano l'storytelling, val? Perquè l'storytelling es tracta de connectar o explicar el text amb històries que ens permetin connectar d'una manera més emocional amb els possibles interessats. O sigui que, a part de dir en el text, doncs, esmentar tots els aspectes més pràctics i útils que caldria saber en aquest interessat, també ressaltar aspectes més emocionals que t'ajudin a connectar i a crear aquest vincle més amb el cor i no amb el cap, val? En els portals immobiliaris segurament és el canal que utilitzaràs i que tindrà un abast més gran per publicitar el teu pis, però també pots fer-ho saber als teus veïns en forma de carta, pots fer-ho saber a través de les xarxes socials als teus coneguts, perquè a vegades i més en una societat com la nostra mediterrània, que moltes vegades vivim, creixem, ens reproduïm tot el mateix barri, és molt probable que el client estigui doncs potser a la porta del costat, o sigui que utilitza també aquests altres canals i sigues creatiu, val? Com a consell número 8, quan comencem a generar visites, cal que mirem de generar una molt bona experiència en aquesta primera impressió que tindrà aquest comprador a qui volem seduir. Tinguem cura de les olors, de l'estat general de neteja del pis, com sempre, plantes i flors. Si tenim animals de companyia, que se'n vagin de passeig, que poden intercedir la visita de forma negativa, o poden ser que la persona que ens visiti tingui al·lèrgia, saps? Intentem evitar crear situacions incòmodes, val? Número 9, ja tenim un interessat, comencem a generar les opcions per negociar de forma més profitosa per nosaltres, i això passa per tenir clar quins són els nostres aspectes irrenunciables, no? Per exemple, doncs, potser si nosaltres volem comprar una casa, és molt important, més enllà del preu que ens puguin oferir, que òbviament és important, però potser és important també els terminis que ens permeten, no? Si és una persona que no té pressa per entrar al nostre pis, doncs potser ens interessarà més aquest perfil de comprador que no pas un altre, que potser oferint-nos una mica més ens fa traslladar i fer dues mudances, no? Tenir clar què és important per nosaltres i mirar de conèixer també què és important per aquest interessat. Això ens donarà moltes eines per negociar i treure doncs aspectes positius per tot les dues parts, no? I crear una negociació profitosa. I 10, ja només queda tancar la venda, document d'arres que ja compromet a totes dues parts, i a partir d'aquí doncs anar tancant ja totes les condicions i documentació per arribar a la notaria amb tranquil·litat. Mm-hmm. I ja, escolta'm, Déu-n'hi-do, no?
Doncs sí, sí, 10
punts. Feinada.
Quina feinada, però és que clar, vendre una casa suposa també un esforç i una dedicació.
Home,
és una
jo
feina
amb això,
més.
Sí, exacte, jo ja sé que molta gent si em valentona, el que passa si jo es faria una reflexió també una mica, escolta, jo soc assessora immobiliària, amb la qual cosa defenso la nostra, la figura, no? Però com a reflexió, és un procés pel qual passes molt poques vegades a la vida, amb la qual cosa és difícil que ho tinguis per la mà, perquè ho has practicat poques vegades, no té més que això, no? A més, hi ha quantitats molt grans de diners en joc, i a més és un procés que té difícil dir, m'he equivocat, rectifico.
Torno enrere.
Perquè,
sí,
per exemple, el tema de les arres penitencials vol dir que ja et compromet i podria costar-te molts diners, no?, fer enrere aquesta decisió. Per això sempre us recomanem doncs fer-ho de la mà d'un professional de la vostra confiança.
Sí, senyor, doncs sempre estarem més ben acompanyats. Doncs, com sempre, Queta, un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
Bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
I sí, ahir vam anar al cinema a veure el que tota la vida ha sigut un clàssic, que és Indiana Jones, però
sí,
la nova versió, avui vam dir sèrie, i
diferent,
que tenia molt bones crítiques.
Té molt bones crítiques, a més és un dels últims èxits que ha incorporat Filmin al seu catàleg, i a més ve com amb l'eslògan, amb la frase de l'última producció, la primera gran sèrie de Xavier Dolan, que és un dels actors i directors més mimats per Cannes, tot i que el Festival de Cinema, tot i que té bastantes crítiques negatives, així tant com a positives. Però diguem que la fama li ha arribat bastant d'hora, perquè té 30 i pocs anys, i aquí el que ens presenta és una història en 5 capítols que A veure, has d'estar, diguem-ne, que bastant concentrat mirant-la per no perdre't en cap, en cap dels moments. No perquè sigui molt complicat, però sí que és una història, diguem-ne, que amb bastanta profunditat i tot està molt ben lligat, molt ben explicat, però no pots estar el que he fet moltes vegades, que és tens la televisió... Exacte, fer una altra cosa. Aquí has d'estar mirant la sèrie que en el seu títol en francès és La nuit où Laurier Gaudreau se révèle.
Bien. Avec la mort de ma mère, mettons que ma famille est fragile.
El títol francès, així com rapidet, perquè no, perquè no us ho dius gaire, en castellà és La noche que... La nit que Logan es va despertar, La noche que Logan despertó. A veure, està situada en dos moments, a l'actualitat i 30 anys enrere. Explica, bàsicament, la història de dos germans que tenen una mica en comú i tots tres són amics íntims, fan moltes coses junts, etc, etc, etc. Passa una situació que el que fa és trencar aquesta amistat i fins i tot també les diferents famílies també queden afectades a la relació que tenien en aquell moment. I hem de veure també què és el que passa amb aquest incident. Ara, a l'actualitat, de la situació ve aquesta mena de retrobament perquè s'ha mort la mare dels dos germans i tots es troben a retrobar una altra vegada en el poble on eren. A més, amb una situació, diguem-ne, com... No sabria dir-te si és una mica com macabro, però com a mínim sí que és curiosa, que és que la filla d'ella es dedica a cuidar els cadàvers i tractar-los per quan sigui el tregament. És que no em surtarà la paraula.
Forense també, no? No, forense és el que investiga. Vols dir que el que maquilla... Per...
Exacte. Ah, sí, i aleshores ella és la que s'encarrega de fer...
Tipo Six Feet Under, no?
Sí.
Ah, ja sé què vols dir.
Sí, doncs... tanatòleg.
Tanatòleg?
Sí.
Doncs mira, tanatòleg, clar.
I haurà de fer... i haurà d'encarregar-se de la seva mare, a més ella és el que vol, Però anem veient com funciona aquest retrobament i sabem moltes de les coses de les situacions d'ara en virtut del que va passar fa 30 anys enrere. El Xavier Dolan s'ha quedat, a més de la direcció de la sèrie del guió, també té un dels papers principals, ho acostuma a fer bastant en les seves pel·lícules. La història està molt ben explicada, està bé, sobretot és el tema de l'atenció que et comentava, que sí que hi ha un moment... que part de...
Vas desconnectar
qüestions
de
laborals... Sí, vaig haver de... Però escolta'm, ja està bé. És a dir, perquè això, el que et requereix és que tinguis l'atenció 100% en la història que
per
estàs
tant,
explicant.
Per tant, ens
enganxarà,
Sí. Doncs mira.
Però, a veure, no és una història fàcil, no és una història amable, sinó que aquí hi ha molta... molta cosa soterrada, Sí.
Psicològica molta,
sí, sobretot perquè ell també, el Xavier Dolan, el que fa és que com que ell també ha tingut una situació familiar una mica diferent del que és habitual, o potser podríem dir que ja és que a vegades va ser més habitual que no pas el que era abans, sí que la relació amb la mare seva personal, per tant, la dels protagonistes de les seves pel·lícules i de la seva sèrie, amb la seva mare, també és com molt complicada. Però vaja, escolta'm, està molt bé, i per tant és absolutament recomanable de veure-la.
Doncs tenim sèries, si no per aquests dies,
si
tenim
vols...
vacances, i que molta gent mira sèries en vacances.
Home, millor que la miris abans de les vacances.
Val, doncs em miraré abans de les vacances.
I el títol, La noche que Logan despertó, així, en castellà, que és com més fàcil.
Sí, saps? Jo crec que sí.
I Filmin, una temporada, 5 capítols, més o menys una hora cada un. Per tant, així perquè ens anem distribuint el que toca.
Molt bé, doncs escolta'm, encara la setmana que ve més.
Sí,
que ens trobarem
encara ens queden dues setmanes per recomanar sèries.
Per acabar temporada. Doncs que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu.
Avui en dia l'educador sexual és el porno.
Actualment consumeixo porno, sóc consumidor des dels 12 anys.
És que jo no vull fer això, és que jo no vull que em tractin d'aquesta manera, a mi em fa por.
Potser l'altra persona espera que jo em comporti així, que actuï d'aquesta forma, i és que jo no ho sé fingir això.
Perquè ara més que mai cal parlar de sexe. La revolució sexual, amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Isabel Vinaixa, molt bon dia.
Noemí Polls.
Diumenge.
Sí, 8, 9, ai, què dic?
On va?
9, 9, 9 de juliol.
9 de juliol.
Diumenge.
Sí, senyora.
Diumenge espectacular.
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 Sempre és maco, sí. Diumenge.
Sí.
Que és que... Ja, què hem de dir, no? Si estem a diumenge?
És clar, si és diumenge, doncs és maco diumenge. I demà serà dilluns.
I també serà maco.
Passat serà dimarts i dius... També, és que tot s'ha de trobar el punt positiu.
La veritat és que jo prefereixo, no sé per què, en principi un diumenge o un dilluns. En principi, així d'entrada.
Home, jo t'ho dic ràpid.
Sí.
Potser perquè diumenge, tot i que treballes... Un cop has acabat ja la primera pedra, ja estàs d'esbarjo.
Ja està. Sí, sí.
I els dilluns no?
No, no, per això, per això et dic.
És per això. Escolta, a mi també em passa, eh?
A tu també et passa,
sí,
oi?
Sí,
veus?
No sé el per què. Ai, escolta, senyor, digues.
Musiqueta, musiqueta.
Musiqueta, va. Avui et porto una cançó que es va fer molt famosa, molt famosa, arrel d'una sèrie de televisió, perdona, d'aquestes plataformes estupendes, no diré la marca, comença per N, que es va fer famosa l'any 2017. Em sembla que han estat bastantes temporades, les quals, i, gràcies a Déu, les he vist. He vist. És una sèrie que l'he acabat tota. Estic parlant de La Casa de Papel.
Home.
La Casa de Papel va, diguem, popularitzar una sintonia, una cançó molt típica, molt reivindicativa, que la va fer famosa un noi que es diu Manu Piles, però que jo avui et porto quatre versions. No tres. Avui te'n porto quatre.
Avui estàs esplèndida.
Sí, avui estic, que ho regalo tot. Llavors, el fet que aquestes versions són molt similars entre elles. Vull intentar trobar quatre versions molt diferents de la cançó que suposo que deus tenir al cap, que és Bella Ciao. Bella Ciao és una cançó popular italiana, reivindicativa, que parla dels partisans, que parla de l'antifascisme, de la llibertat, etcètera, etcètera. No tinc un any en concret, perquè l'ha popularitzat infinitat de cançons, gent, versions a vides i por haver. Jo te'n porto quatre, després de tot aquest rotllo que
doncs té. Mira, no, és que trobo que serà divertit, perquè és un tema que no m'hagués imaginat. Que
doncs mira, no sé per què, però
que...
m'ha vingut així i m'ha fet gràcia. Sí, m'ha inspirat
doncs
mira, en aquesta.
Doncs mira, ens ha fet gràcia nosaltres també.
Doncs vinga, que et poso la primera.
Va.
Fem play. Pot tallar, s'ha de deixar. És que és boníssim, aquest inici, m'encanta.
A veure...
Qui són aquests?
En castellà, i a més amb
aquest ritme. És una banda de València, que es fan dir Limbotec, és una banda que se'n pot anar del pop al jazz, a l'estil mexicà, a l'indi, al flamenc, al swing, a l'anglès, al francès. Fan una barreja tan espectacular. Arrel d'ells he anat traient altres versions, però és que m'agradaria molt que els busquéssiu, perquè realment és que donen una energia a l'hora d'escoltar-los que val la pena perdre una estona. No es perd mai escoltar música, no la perds. O sigui, escoltar-los...
La guanyes.
Exacte, perquè realment estan molt bé. I és molt optimista la cançó. És optimista a matar, tot i que la lletra és ben reivindicativa, com deia. Et poso la segona.
Ah, sí,
baixarem
sí.
Una mica el to, però també m'ha fet gràcia l'estil d'aquesta noia. Endavant. Mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. O partizan.
Aquesta sì che è italiana, no? Ah, no, ara no.
Ara no.
Bella ciao, bella ciao, ah, ciao, bella ciao.
Sí, espera. Sí, l'inici sí, però ara?
Sí, francès. francesa.
Ara, francesa.
Ara sí, ara sí. Ah, ens havia enredat una mica.
Ah, ha canviat, això per això m'ha agradat. Es diu Chloe Stafler, només et puc dir que és de França, que té 23 anys i que s'ha fet famosa doncs, per fer versions de X temes i la trobareu, evidentment, a Spotify i, com no, doncs, al YouTube. És més lenta, un altre estil, no té res a veure amb l'original, diguem, l'original, no, amb la que tenim al cap més de la sèrie, com us deia, del Manu Piles. Et porto la tercera?
Sí, home, estem esperant
doncs vinga,
aquesta tercera versió.
Doncs la tercera, fem play.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano.
Sí, cap a dintre,
exacte.
Per no trencar-la.
M'ha fet gràcia trobar aquesta versió d'aquest home on va néixer aquí, així, a Monsumano Alto, a la Toscana italiana, fill de Josefina de Giovanni, uns camperols pobres de religió catòlica. Estem parlant del gran Yves Montand, actor i, com no, cantant. Actor de cinema, intèrpret de music hall francès d'origen italià. L'he trobat tan elegant com és ell, perquè tu te'l mires i dius, quina elegància, per favor, quin saber estar
no
dalt de l'escenari i actor.
Manera,
I l'he trobada tan bonica, he pensat, dic, posem-la també.
I tant.
Escoltem-la una miqueta més.
Va, sí, bé. Vinga,
va.
Ciao, 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 e la gente que passerà e dirà, oh, que bel fior.
Ai, Itàlia. Itàlia, que n'és de maca. I acabarem
amb quina?
Acabarem amb una veu de casa.
Ah, sí?
Una dona. Una dona acompanyada d'un grup molt conegut, també català. Va, a veure si saps qui són.
A veure.
Fem play.
Ciao, 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 bel sapent d'ora de matinada i m'he topat amb l'enemic. Porta'm on vagis, tu partisana. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 porta'm on vagis, tu partisana, ans que mori sol aquí.
Que bonica. A més, et permet seguir la lletra de la cançó perfectament clar. Saber què és el que diu aquest himne.
Exacte. És Marina Rossell, evidentment, que l'ha cantat també.
Té una veu tan bonica.
Preciosa. L'ha cantat també amb el Paco Ibáñez en castellà, però he volgut triar i acabar avui la secció doncs amb ella i amb la veu de fons, que si ara callo un moment a veure si sonen, un segon, i us diré qui són. Si no, a veure si sona.
Floreixen cada abril i aquells que
és el grup Manel.
Ah, què dius?
Sí, sí, és Marina Rossell amb Manel doncs cantant doncs aquest himne, com dèiem, de Bella Ciao.
Doncs et sembla que acabem amb ella i que la deixem escoltar perquè puguem distingir aquestes veus. No?
Val la pena escoltar-la. Doncs avui porto una cosa ben diferent que estem acostumats a escoltar, que també he trobat doncs, que és bonic de tant en tant. No?
M'ha agradat molt, Isabel.
Moltes gràcies.
Escolta'm, que acabis de passar un superdiumenge.
Igualment.
I demà ens veiem
també.
I demà
superdilluns.
Exacte, demà superdilluns.
Adéu.
Que vagi molt bé tothom.